10 i 16 minuts. Mira, ara m'ha vingut de gust. Carme Gasulla, bon dia.
Bon dia, Vicenç.
Oi que podeu repetir la frase?
En política no s'està mai a vacances. És així. És així, és la primera, la lliçó 1 de quan entres en política activa en primera línia. No estàs mai de vacances. Estàs actiu constantment perquè la realitat no para.
Que no us ho recordi ningú en el futur, això, eh? Perquè pot passar.
Sí, pot passar.
Bé, venia la frase feta a partir de d'un diàleg de moltes coses que hi ha sobre la taula. Les més recents, doncs les més recents, òbviament, aquestes tres al·legacions que ha presentat Carme Gasulla, a partir d'un debat que va ser, diguem-ne, el debat estrella del ple del passat mes de juliol, que era aquesta, ens ho matisarà la regidora, perquè entre subvenció, reserva de crèdit, deixem un reserva de crèdit per si de cas els números del Festival Jardins de Terramar no sortien, i l'Ajuntament tenia a punt aquests fins a 150.000 euros per compensar els o la possibilitat que el festival tingués números vermells. Com deia l'alcalde, si en tenia 5.000 de deute, doncs 5.000, si en tenia 10.000, 10.000, i fins així, fins a 150.000. Això en el seu moment ja va... Vaja, diguem-ne que no ens va donar la sensació que l'oposició quedés massa convençuda de les explicacions del govern en aquest sentit, i no em quedava massa convençuda pel fet que aquest, no sé si dir que era un trumf, una mena de carta a la màniga, que afavoria a l'empresa que va adjudicar-se al concurs públic per davant de la possibilitat d'altres empreses que de saber, diguem-ne, aquesta reserva de crèdit que estava disponible, potser haguessin fet els números d'una altra manera. Com heu plantejat aquestes tres al·legacions?
Bé, doncs justament amb el que estaves dient és la tercera de les al·legacions, no? Que per nosaltres aquesta reserva de crèdit, doncs el que fa és precisament modificar les condicions del concurs, no? No figuraven en el procediment de contractació inicial aquests 150.000 euros, i això d'entrada, segons la normativa, evidentment el que hauria propiciat és que més participants s'haguessin presentat. I aquesta és una de les al·legacions. Ens basem, doncs, precisament en una normativa que el que parla és d'això. En el moment que fas aquesta modificació de les condicions, vas contra el mateix procediment. No?
O sigui, en les bases del concurs públic
exacte.
No constava. Que hi hauria fins a 150.000 euros.
No? Exacte. Llavors, si haguéssim figurat en el procediment de contractació inicial, doncs hauria permès aquesta selecció de candidats diferents dels seleccionats inicialment. I per això nosaltres el que demanem, a part d'aquesta al·legació, doncs que aquest acord sigui un acord nul de ple dret. No? Les altres dues al·legacions van en la línia del que és doncs aquesta reserva de crèdit. No? És a dir, per nosaltres vulneren tres principis fonamentals del que és una subvenció, segons la Llei General de Subvencions, que és d'entrada la transparència, la concurrència, la igualtat i la no discriminació, i també l'eficàcia i l'eficiència en l'assignació dels recursos públics.
Una qüestió, regidora, per matisar.
Sí.
Podem parlar de subvenció? O una reserva de crèdit no és directament una subvenció?
Sí, però precisament la segona de les al·legacions parla que efectivament això és una reserva de crèdit, però nominativa. En el moment que és nominativa, doncs ja va contra efectivament la llei General de Subvencions 38/2003, que diu que no pot ser ni directa ni nominativa perquè no compleix cap dels requisits d'aquesta llei.
D'acord, és a dir, ens poden parlar d'una reserva de crèdit, sí, però contemplada d'aquesta forma gairebé és una subvenció encoberta, això?
Exacte, perquè sí? Si la Llei General de Subvencions 38/2003 el que diu és que per donar aquesta subvenció directa i nominativa, doncs s'han d'acreditar raons d'interès públic, social, econòmic i humanitari, i no s'acredita cap d'aquestes condicions. I a més, en el moment, que aquesta seria una altra al·legació que presentem, en el moment que l'Ajuntament manifesta aquesta voluntat de difondre l'organització d'activitats no lucratives en l'àmbit cultural, artístic, organitzades en aquest cas per entitats privades, el que hauria d'haver fet és convocar un concurs públic per la concessió d'ajudes per a l'organització d'aquest projecte cultural. I no hi ha cap raó que estigui justificant no s'hagi fet aquesta convocatòria pública. Per tant, s'hauria d'haver tramitat en règim de concurrència competitiva. Per això, nosaltres creiem que es vulneren clarament els principis fonamentals legals del que és la Llei General de Subvencions. I per això hem presentat aquestes al·legacions.
Vàries coses a partir d'aquí. Què en sabeu fins ara dels números del festival?
Doncs no, el que sabem fins ara és que la primera edició del festival va tenir un dèficit prou important, l'edició 0 de l'any passat, organitzada per la mateixa empresa, i això doncs, ho uneixo amb el discurs...
Un dèficit de quant?
Nets em sembla que eren a la vora de 196.000 euros.
De dèficit?
Dèficit. Parlo de dèficit, eh? Aleshores, això ja és una dada prou important que va directament en contra de l'argument en l'al·legat final de l'alcalde en el ple del mes de juliol, un al·legat que ens va indignar moltíssim per la seva parcialitat i sobretot per aquesta prepotència que fa servir a vegades el nostre alcalde, doncs fent servir aquest dret que té efectivament en el ple. Però, clar, parlava d'un altre festival que es va celebrar en l'any 2006, el Festival Preludi, es parlava del que havia costat el Festival Preludi, però no parlava pas ni dels beneficis, ni parlava de quin dèficit havia tingut aquest festival. Nosaltres convidem el senyor Forns a que ens demostri que el dèficit que va tenir el Festival Preludi va ser superior al que ha tingut el Festival Jardins de Terramà, la seva primera edició. Per una banda, i per l'altra, ens sorprèn moltíssim que el senyor Forns, que aleshores estava a l'oposició, doncs no digués absolutament res al respecte en aquell moment.
Aquesta edició número 0, que va tenir, ens dieu, 196.000 euros de dèficit, sí. Aquest dèficit el va assumir íntegrament l'Ajuntament?
Aquest és el misteri, la resposta de la regidora és que en principi ho assumia l'empresa, no? Aquesta és la resposta, no? No sabem qui ho assumirà, però clar, si aquest precisament era un dels arguments...
Us ho pregunto d'una altra forma. Sobre la vostra taula heu pogut tenir alguna documentació que acrediti que l'empresa va assumir aquell dèficit?
No,
evidentment
no. He tingut, evidentment, damunt de la taula i tinc la còpia, toc l'expedient i això no figura enlloc.
És a dir, el que se sap sobre el paper és que va haver un dèficit de 196.000 euros, el que no se sap és qui va assumir aquest dèficit, més enllà de les paraules de la regidora que diu que el va assumir l'empresa. El que sí que se sap és que no hi ha res documentalment que acrediti que l'Ajuntament hagués pagat aquests 196.000 euros.
No, i a més vull afegir que quan l'Ajuntament presenta aquesta modificació de crèdit presenta també tot el procediment, un procediment que per nosaltres és opac totalment i ple de coses, diguéssim, amb sospita de ser irregulars legalment, i per això doncs anirem fins on calgui. Hem presentat aquestes al·legacions, però anirem fins on calgui per esbrinar si realment ja s'han produït irregularitats en el procediment d'otorgament d'aquesta gestió del festival, perquè clar, un dels arguments que es donava un dels informes era justament que entre les dues empreses que es presenta, Concert Studio i Jet Management, doncs Jet Management l'acreditava precisament com millor opció en el moment que havia estat organitzant un festival, l'edició 0, que donava doncs aquest rèdit, que no entenem on és el rèdit, amb aquest dèficit davant de Concert Studio. I a més jo convido sobretot als oients a que obrin el web de Concert Studio, obrin el web de Jet Management, i que comparin quin és el currículum professional de cadascuna d'aquestes empreses vinculades a l'organització dels festivals. Perquè, clar, Concert Studio és una empresa capdavantera i sorprèn moltíssim que s'inclinés l'opció cap a Jet Management. Sorprèn moltíssim, perquè el currículum professional és impecable. O sigui, ha organitzat festivals de primer nivell i està organitzant festivals de primer nivell. I ara és que... estrany, si més no.
Ara que us escolti i pensarà, perquè la interpretació és lliure... Esteu insinuant que en aquest concurs públic es van valorar qüestions d'una forma molt subjectiva i poc objectiva?
No, ho insinuo, ho afirmo.
Ho afirmo.
Ho afirmo. És a dir, pensem que és un concurs que els informes són poc objectius i ho vaig anar al ple.
Sí, sí.
Vaig fer lectura d'algun informe.
Però us ho pregunto d'aquesta manera, perquè de la mateixa manera que heu presentat al·legacions a l'entorn d'aquest posicionament del govern per aquesta reserva de crèdit de 150.000 euros, haguéssiu pogut presentar, diguem-ne, apel·lant directament a aquest concurs públic i a la forma de procedir en aquest concurs públic?
Podríem fer-ho i el tema no està tancat. Ja.
Us ho pregunto perquè sou tan explícit a l'hora de dir hi ha hagut...
Nosaltres tenim aquestes sospites, disculpa Vicenç, sí. I no van ser l'únic grup que ho va manifestar, que ha estat un procediment que no, jo no el coneixia, i en el moment que hem començat a esbrinar com havia anat, doncs ens hem posat les mans al cap, no? Perquè realment els arguments que es dona per concedir aquesta gestió del festival no s'aguanten per enlloc.
És que esteu a punt de dir, algú volia que fos aquesta empresa i ha estat aquesta empresa.
No entenem amb el currículum professional de Concert Studio, que és de primer nivell, com se li otorga a Jet Management. No ho entenem, amb tots els respectes per les dues empreses, perquè al final és una mica com el tema de la llotja. És a dir, aquí acabaran pagant la mateixa empresa els defectes d'aquest procediment, que per nosaltres són molts. I en qualsevol cas, tot el respecte i el recolzament a Jet Management, però també a Concert Studio, que va patir les conseqüències d'aquest procediment opac, com a mínim opac. I en qualsevol cas esbrinarem al llarg del temps fins on faci falta si realment aquesta opacitat és legal o il·legal.
És que si jo fos responsable de l'altra empresa diria aquesta regidora m'està dient aquí unes coses, mira, me'n vaig a l'advocat i començo a preguntar i presento.
Perquè, esclar, està en el seu dret de fer-ho.
Sí, sí, ho dic perquè amb tota la informació que teniu dieu obertament que no us en refieu gens ni mica del concurs públic que va adjudicar el festival a Jet Management.
No.
I amb tot el que teniu sobre la taula, dieu que no us en refieu gens ni mica també del plec de condicions del concurs públic i per aquests 150.000 euros que han aparegut a posteriori perquè no apareixien en el plec de condicions del concurs públic.
És més, en el moment que es presenten doncs, quins seran els ingressos que tindrà cadascuna de les empreses en les dues propostes, Jet Management precisament col·loca com a ingrés d'una administració que no anomena 150.000 euros. Clar, vull dir, al final tots són senyals de que alguna cosa no queda clara i en qualsevol cas el que nosaltres voldrem és que se'ns aclareixi per la via que calgui, que se'ns aclareixi. I si s'aclareix, fantàstic, perquè és el que volem tots, que els diners públics estiguin ben empleats i ben justificats.
Heu tingut alguna resposta des del moment que veu presentar les al·legacions?
Cap ni una, estem a l'espera de que la secretaria doncs ens faci la resposta corresponent, suposo que serà abans del ple de setembre, perquè estem en plaç, cap ni una, i bé, nosaltres tenim aquestes al·legacions, les hem presentat amb la finalitat precisament de que tota aquesta, diguéssim, aquesta foscor que hi ha en alguns aspectes del procediment s'aclareixi.
Bé, i em sembla que és en el paràgraf final d'aquest plec d'al·legacions es demana la nul·litat de l'acord de ple.
Es demana en primer lloc que s'aturi el procediment aprovat en el ple, no?, de la creació d'aquesta aplicació pressupostària. I en segon, efectivament, el que demanem és que es retortegui l'expedient i que es declari nul de ple dret.
La regidora està d'acord amb aquest festival?
Totalment. És que no té res a veure. És com el tema... Clar, juguem amb aquest xantatge, que és el mateix de la confraria de pescadors i de la llotja. És que no estem parlant del festival. Evidentment que aplaudim qualsevol iniciativa cultural, artística, tradicional, qualsevol, evidentment, però ben feta, perquè no és la primera vegada que parlem de procediments que tenen dificultats i que són opacs. I de la mateixa manera que a la llotja de pescadors, al punt de primera venda de peix, que se li van anar canviant el nom, algú va veure la llum el mes de gener i va aturar aquesta concessió de 96.000 euros anuals d'ajut a la confraria i al projecte. Esperem aquí que també algú vegi la llum i que se n'adoni que estem en una, també un procediment molt semblant i que pot acabar molt malament.
No ho sé, però vam tenir el president i el director del Port d'Aigüedols fa 4 dies i ai, mare de Déu.
Sí. Doncs per això deia, no?, que la posició que té el port d'Aigüedols i els pescadors, sobretot els pescadors, podria ser la mateixa que tingués l'empresa i el que està vinculat amb aquesta empresa. No? És a dir, que aquí no estem parlant ni del contingut ni de l'empresa en si, sinó que estem parlant d'un procediment que per nosaltres està mal fet. I si ens equivoquem, estem encantats d'equivocar-nos. Però la nostra funció és precisament el que he dit abans, no?, de veure l'eficàcia dels diners, com s'aporten aquests diners públics i justificats plenament.
Perquè la qüestió dels pescadors, com es pot resoldre?
Jo vaig
perquè
preguntar...
de moment el que hi hem afegit aquí és els responsables del Port d'Aigüedols dient que o l'Ajuntament assumeix les despeses que corresponen al lloguer d'aquests mòduls que fa anys que no assumeix, perquè des de, em sembla que ens van dir, el 2010 o el 2011, ja no hi ha aquesta subvenció als pescadors perquè els pescadors paguin el lloguer dels mòduls i altres serveis del Port d'Aigüedols i per tant el Port d'Aigüedols ha hagut d'assumir tot això i el Port d'Aigüedols ja no està disposat a assumir-ho i emprendrà un procés judicial si l'Ajuntament no resol aquesta situació, això per una banda, i per l'altra la possibilitat que pugui haver o no finalment una venda de peix allà.
Senyor Morando, en el ple de maig, en el ple de juny, en el ple de juliol vaig repetir la mateixa pregunta al govern que no se m'ha contestat. Vulnerant un dret que té qualsevol regidor de rebre una resposta. No se m'ha contestat. Què passarà amb els pescadors del port d'Aigüedols? I no se m'ha contestat perquè no hi ha resposta. Per tant, aquesta mateixa pregunta que vostè em fa jo li demanaria que li traslladés al govern en algun moment, perquè jo l'he fet en el ple, l'he fet una vegada i una altra, que realment és el que més em preocupa a mi com a regidora, perquè són la part més feble d'aquesta cadena d'errades que s'ha produït en aquest expedient. A banda del que està reclamant el port, un suposat conveni que es va signar entre el port, l'Ajuntament i la confraria, que no s'està complint. Haurà de resoldre...
O millor dit, un conveni que no s'ha arribat
a signar. Jo l'he tingut al davant, aquest conveni, i no està signat, és un esborrany d'un conveni. Per tant, legalment, l'Ajuntament haurà de resoldre i s'haurà de posicionar. Nosaltres ja sabíem, sospitàvem que anava per aquí.
Nosaltres ens cridava l'atenció que, esclar, des de la direcció del port es deia el port legalment no té cap obligació ni una de mantenir la confraria de pescadors a les seves instal·lacions. I, per tant, com que no té cap obligació ni una, és una voluntat explícita del port que estiguin allà. Però, és clar, diguem-ne que el missatge era allò de, cornuts i pagar el beure, no. Tenia jo aquella sensació quan els vàrem tenir aquí, perquè visiblement enfadats per tota la situació, no?
I amb raó.
Però és cert que no hi ha... aquest desbloqueig només pot venir des de la consciència de saber si és que veritablement allà s'hi pot vendre peix o no.
És que no es pot vendre peix. Fa un any i mig, en aquests mateixos estudis, els del carrer Sant Honorat, jo vaig dir que estava molt clar que no es podia vendre peix.
I això no canviarà?
Això no canviarà. És que algú es pensa que es modificaran les competències que té Sitges en això que no en té per desbloquejar el tema? És que això no canviarà. I, per tant, torno a dir, de la mateixa manera que en el festival de Terramar demanem que algú encengui el llum i vegi que realment les coses no s'han fet bé, doncs aquí haurem de buscar una solució, perquè en aquests moments tenim tres fronts, que són els pescadors, el port d'Aigua Dolç i l'Ajuntament, que s'han ficat en tot aquest embolic per un expedient mal fet, i que s'ha aturat en el moment que això ja anava més enllà i que es podia convertir realment en un tema molt més seriós des del punt de vista legal. I ara doncs hauran de resoldre els que han fet l'embolic que el desfacin.
No ens movem de la costa. Mireu no només allò amb malfiança, sinó una miqueta més enllà, la presència de la draga i del que ha suposat.
La draga, abans la comentàvem fora de micro, no? El debat de la draga ja fa molts anys que està damunt de la taula, no? I jo voldria fer un apunt simplement del que representa la draga des del punt de vista mediambiental, perquè fins i tot el mateix ministeri té dubtes sobre aquest procediment i fins i tot ha fet unes instruccions, un document respecte a com s'està fent servir la draga en les costes del Maresme, de la zona del Maresme, dient que la poca durabilitat del procediment de la draga i l'efecte que pot tenir mediambientalment, diguéssim que hauria de ser substituït per altres procediments, i parlava fins i tot d'espigons. Aleshores, tothom té dubtes més o menys importants sobre aquest procediment. La draga és una aspiradora, no ens oblidem. És una aspiradora que el que fa és xuclar i destruir el fons marí. Vull recordar que els 60 primers centímetres de fons marí és on hi ha tota la vida, de peixos, de la vida marina es concentra allà, que és precisament el que arrossega la draga. Per tant, efectes mediambientals en té. És un mètode efectiu, sí, per portar sorra, però evidentment és un mètode a curt termini que amb uns efectes devastadors des del punt de vista mediambiental. I que, per exemple, al Maresme els pescadors es queden sense peixos, i ho diuen clarament. Tots els que defensem polítiques ecologistes creiem que destruïs clarament l'ecosistema del mar, no? Aleshores, nosaltres el que pensem que tot aquest procediment s'ha de replantejar. Què és el que fa la draga? Foradar el fons marí amb el que representa i llavors destrossar tot el que remou. Hi ha solucions per això? Aquesta és la gran pregunta, no? És que ho hem de fer perquè si no tenim sorra l'any següent, no? Jo crec que sí que hi ha una solució i algú ha de ser valent. Si el mateix ministeri, en el moment que signa a través del Consell de Ministres, sense possibilitat d'apel·lació, l'ordre d'intervenir sobre les platges per reposar la sorra. Si el mateix ministeri té dubtes i comença a parlar en aquests documents sobre les platges de Maresme de possibles alternatives, el que s'hauria de demanar, tant sí com no, és una moratòria d'aquestes accions. De fet, ja hi ha molts ajuntaments a la zona del Maresme que no han fet servir la draga malgrat tenien el dret de fer-la servir. I han fet una cosa que a mi em sembla molt interessant, no? Que és sumar opinions dels pescadors, de la gent de turisme, dels sectors turístics i de l'Ajuntament i Ciutadans, i decidir que no volen fer servir la draga. I jo crec que hem de passar per aquí. Per mi em sembla que és fer un pla integral, fer una moratòria i fer un pla integral que tingui presència tots aquests agents socials per crear una visió a llarg termini.
Sitges va viure un debat així?
però no amb aquesta, no amb aquesta, diguem-ne, amb aquesta visió científica i que va més enllà del que és Sitges. Hem de buscar justament el millor anàlisi a la comunitat científica i que inclogui pescadors, entitats ecologistes, xiringuitos, tots en una mateixa línia per buscar la millor solució per tothom, sobretot des del punt de vista mediambiental, perquè ens afecta i molt a Sitges.
I qui us escolti pensarà, bé, i si mentrestant, mentrestant arribem a l'estiu, jo què sé, del 2019 i no hi ha prou sorra i les concessions de la platja no poden obrir perquè venen els inspectors de la Generalitat i diuen, mira, aquí, com que això no dona prou, no hi ha sorra, et quedes tancat tot l'estiu. Aleshores, què fem?
Mira, jo que vaig de tant a una platja que m'estimo molt i el senyor Carbonell, si m'escolta, doncs ho sap, que tenim converses molt interessants. Estic convençuda que la gent que porta doncs, els xiringuitos de la platja sap que això és pan per avui i hambre per a mañana i que, per tant, toca en un moment determinat aturar-se i buscar la millor solució per a tothom. I aquest pla integral que proposo, que proposen altres entitats, crec que toca perquè, en el fons, el que estem buscant és una solució que no sigui un debat anual sobre el tema.
Us ho dic en el sentit perquè Sitges viurà, si això no falla, i ha estat el primer compromís del Ministeri, diguem-ne, en aquest sentit, després d'un munt d'anys, aquesta experiència a la platja Sant Sebastià, de l'espigó submergit, etc etc, que ha vingut després de, vagin a saber, perquè n'havíem parlat de tot plegat des de fa 20 anys o 25 anys que cap aquí. Com que els timings són tan lents, amb tot, per això us dic el mentrestant què? Perquè algú serà capaç d'aguantar, per exemple, una temporada sense sorra, o dues, mentre hi ha un debat i mentre no es posa en marxa una solució i mentre aquesta solució no s'aplica, etc etc.
Tothom s'ha de sacrificar una mica, hem de buscar quin nivell de sacrifici està disposat a fer tothom, però també et dic...
Ho dic en una temporada en què precisament, i no per aquesta qüestió, però sí que per altres, els xiringuitos han obert bastant més tard del que estava previst i es va posar sobre la taula, òbviament, amb tota la, la llei que hi ha famílies que en depenen, etc etc, i fins a quin punt es perjudicava els titulars d'aquestes explotacions.
No, res més lluny del que estic proposant que perjudica a ningú, i en qualsevol cas crec que hem de fer un plantejament a llarg termini que afavorirà molta més gent de la que està sent afavorida en aquests moments. I vull recordar que el que està passant amb la sorra és producte de dues coses. En primer lloc, doncs, suposo que, no, que el moviment d'aquests sediments que venen de Catalunya de nord-est fins a sud-est topen amb un obstacle que es diu port, que és el que fa que s'estanqui aquesta sorra i que doncs, obligui d'alguna manera a dragar la sorra que s'acumula en els ports. I per una altra banda, doncs, més enllà de en el temps, les rieres abocaven a través de l'aigua doncs, aquests sediments a la platja i recuperaven de manera natural. Per tant, el que hem fet
és alterar
el procediment natural a través, doncs, per exemple, de la creació de vies de tren, de camps de golf, etc., d'urbanitzacions, i el que fem és alterar. I jo crec que hem d'anar a recuperar precisament aquest procediment natural per no haver de parlar constantment d'això. I hem de buscar l'equilibri entre els interessos econòmics i els interessos mediambientals, tenint en compte que realment Sitges ha de replantejar tot el tema mediambiental, però clarament, perquè també afecta el model turístic. El que estem veient en aquests darrers mesos, jo diria que en aquests darrers anys a Sitges, va en contra d'un model mediambiental sostenible. I no parlo només de la sorra, parlo també del creixement urbanístic, parlo del tema de la neteja, etcètera, etcètera. I si això som entre tots capaços de posar-nos d'acord, de buscar un model que sigui equilibrat, tots sortirem guanyant, però per suposat sortirà guanyant Sitges, que és el que ens interessa, que és el més maco que tenim a Sitges, el que més ens estimem, les seves platges.
Us escoltem i algú pensarà bé, però si el debat sobre el model urbanístic el vam tenir, va sortir el pla general que va sortir l'any 2006, i el que vivim ara és el resultat d'un debat sobre el model urbanístic, o el model de poble, o tots els models que hi vulguin ficar, que va donar com a resultat això.
Va donar com a resultat un creixement en el temps sostingut, perquè es va aleshores doncs, bloquejar diguéssim la possible massificació de Sitges amb unes densitats baixíssimes, molt per sota del que aleshores deia la senyora Trilla, si no recordo malament, que era el recomanable des del punt de vista de sostenibilitat i creixement, i tenim efectivament un Sitges que creix des del punt de vista urbanístic poc. Però no estem parlant de quantitat, estem parlant de mobilitat, estem parlant de creixement de serveis, estem parlant de moltes altres coses. I precisament, lligant el que m'estàs dient, no? Aquí el que ens preocupa i molt no és tant el creixement de Sitges, sinó el creixement dels pisos de lloguer turístic i com afecta això al mercat del lloguer, perquè és una afectació terrible. Jo crec que és un dels temes, per no dir el tema, més preocupant que tenim a Sitges hores d'ara. Perquè el que ha passat aquest estiu és absolutament brutal i qualsevol que treballa a l'hostaleria t'ho dirà, és a dir, ens estem trobant...
No, ens ho han dit.
Ens estem trobant amb una allau...
Ha estat un estiu de supermercats més que de restaurants.
Exacte. Per això deia que tot lligat hem de posar fil a l'agulla perquè és escandalós el que està passant amb els habitatges de lloguer turístic il·legals, no parlo dels legals, il·legals. Parlava amb el Joan, que compartim carrer, diguéssim, i amb llocs molt, mm-hmm. molt propers, que el veure gent que ratejant amb les maletes amunt i avall, amb una aplicació de mòbil buscant el pis, això ha estat a l'ordre del dia. Per tant, aquí tenim un problema molt greu. Perquè, entre altres coses, perquè afecta no només amb el tema del turisme, dels hotels, del que són els negocis, sinó també perquè afecta al mercat lliure de lloguer. I aquest és el gran tema. És a dir, hem de recuperar Sitges, hem de recuperar aquest mercat, incorporar-lo. Com es fa? La gran pregunta, no? Perquè sí. Algú dirà, aquesta senyora només critica.
No, I fins a quin punt, allò que s'ha dit sempre i en aquesta mateixa taula i en els debats, fins a quin punt una institució local, com és l'Ajuntament, pot incidir d'una forma evidentíssima en això, quan en el cas dels pisos de lloguer turístic, se n'ha parlat molt aquests darrers mesos, l'Ajuntament va fer aquella moratòria, però ja deia en veu alta que controlar els pisos il·legals és més difícil del que sembla. El sector de l'hostaleria deia que l'Ajuntament no feia prou, l'Ajuntament deia que no depenia només d'ell, i ja hi som.
Hi som, no? Cadascú sense la
pilota... I la dita catalana és aquella de la culpa és fosca i no el vol ningú.
Jo el que sí sé és que una de les coses que ha de fer aquest Ajuntament, s'ha de posar, perquè és un tema, insisteixo, molt greu, i ho ha de posar com a prioritari, és la vigilància constant d'aquestes webs que anuncien aquests pisos turístics i les inspeccions constants. Això a altres llocs del territori s'està fent, és a dir, inspeccions constants. Que no tenim les eines, o les hem de posar? Les hem de posar perquè ens hi juguem molt. Ens hi juguem, en primer lloc, una cosa tan simple com controlar allò que és il·legal. I en segon lloc, és que afecta a tots els sitgetans i les sitgetanes que no poden optar a un lloguer en condicions, perquè el mercat lliure està bloquejat. Per tant, ha de ser una prioritat. El mercat lliure de lloguer està col·lapsat per aquest lloguer turístic il·legal. I si, torno a insistir, si realment es converteix en una prioritat, doncs posem fil a l'agulla, vigilem les webs, denunciem, fem inspeccions. A mi no em val la resposta de que la culpa és de l'altre o que no tenim eines. Perquè si no tens eines, les busques, i si no, doncs no cal que t'hi dediquis. I crec que el tema és prou greu. S'estan fent inspeccions en altres llocs del territori i Sitges, abans també ho parlava fora de micro, no? Aquest tema li explotarà si no li ha explotat ja.
A partir del que deia, hi ha dues il·legalitats que donen diners. No les mateixes persones, però en donen. Una, la dels pisos il·legals, i l'altra, agafant-nos a la vostra frase de dir s'ha de controlar allò il·legal, bé, el tot manta.
Correcte, sí, sí.
I això com es controla? Perquè sí, aquí sí que no hi ha hagut taules rodones, hi ha hagut regidors intentant trobar solucions, s'ha parlat molt de tot això, hi ha un posicionament també, o almenys en el seu dia l'alcalde ho va dir, de la Fiscalia de Barcelona, dient obertament que els ajuntaments no podien actuar de determinada manera amb la venda il·legal i amb la, cometes, persecució d'aquesta venda il·legal. Com es pot administrar això?
Per mi és un tema diferent, eh? És a dir, que és veritat que són il·legalitats, però per mi és un tema diferent perquè darrere els pisos turístics il·legals hi ha un enriquiment brutal de qui els lloga, per començar, i els efectes que té sobre el que he dit abans són brutals. És veritat,
algú es deu enriquir molt amb manta, també,
segur,
no?
Però no són els que venen.
No, està clar.
I en tot cas també perjudiquen, evidentment, a les botigues de Sitges, evidentment, eh? Això quedi clar. I s'ha de fer un control, és evident. Aquest control és suficient, amb això és suficient per erradicar, impossible, però per minimitzar el que està passant en el passeig marítim dia sí dia també? Pensem que no, que realment aquest any s'ha desbocat totalment. Em sembla que era diumenge, asseguda a la banda del xiringuito, veies una mica doncs, el que explicava l'alcalde, no? En una reunió que s'aixecaven, efectivament, veien la policia local, s'aixecaven, però no marxaven. No, no és fàcil d'erradicar, però sí que s'ha de minimitzar l'efecte.
A part, diguem-ne que s'estan donant situacions d'una certa tensió, no diré que violència, però d'una certa tensió ja o entre els propis venedors o entre situacions més d'alteració de l'ordre, no?
Aquí s'ha d'actuar.
Que potser fa anys o fa
això,
temps enrere,
clar, és que això,
no succeïn.
Qualsevol alteració de l'ordre, vingui d'on vingui, s'ha d'aturar. Això sí que no. És a dir, nosaltres podem tenir consideració cap als venedors de tomates des del punt de vista social. Hem de tractar el tema de manera integral, d'acord? El que no pot ser és que hi hagi alteracions de l'ordre. Això, evidentment que no. Això no es pot permetre. I aleshores potser sí que falten més efectius o més recursos per aturar això. I probablement s'han fet forts en el moment que veuen que no passa absolutament res, no? Que és una mica la imatge, no? I fins i tot veus la gent del poble que parla amb els policies locals denunciant, mira, aquí hi ha un que està amb tot posat i vosaltres no feu res. Fàcil no és, és així, fàcil no és, però per mi tot el que sigui alteració d'ordre públic s'ha d'intervenir de manera contundent, és evident. I més enllà d'això, el tema té unes connotacions socials que van més enllà del que és simplement la venda d'un producte il·legal.
Salto d'un problema social a un altre problema social. S'ha parlat més de Campera Mestres?
Doncs no s'ha parlat més, no s'ha parlat més. Ha quedat oblidat amb un calaix, sembla ser. És un projecte, doncs, ja vaig dir, no? Un projecte molt interessant, però no s'ha parlat més. Aleshores, m'agradaria saber per què no, no? A mi també, perquè és el que passarà amb aquest projecte tan interessant i tan mal fet una altra
perquè
vegada.
Perquè es va fer
no?
evident en el seu dia que Sitges també tenia un gruix de persones amb un alt grau de vulnerabilitat des de tots els punts de vista i vaja, diguem-ne que es va reconèixer que el municipi necessita un indret o que seria bo que tingués un indret per atendre aquestes persones vulnerables. Amb això sembla que hi va haver
un consens
absolutament unànim, sí, per part de tots els grups polítics.
Totalment, sí, però no he tornat a saber res més. És a dir, i no és la primera vegada que passa una cosa així. És una mica com el que ha passat amb el tema de la llotja. Què passarà amb els pescadors? Què passarà amb el projecte de la Masia Campera Mestres? No ho sabem. Què passarà amb aquells pisos protegits i tot aquest pla local d'habitatge que marcava uns timings de creació d'HPO de tota mena, per famílies de nova creació, per joves, per gent de la tercera edat, per adaptar els seus pisos, un pla local d'habitatge que parlava des de que s'haurien de construir, d'edificar amb un calendari molt, molt acurat, cada any uns 100 habitatges des del 2015. Què ha passat de tot això? Doncs res, zero.
Com a mínim, si no recordo malament, abans no acabés aquest any, s'havia de fer pública l'oferta que eren 68 habitatges a la vora d'un 70.
Una cosa que s'hauria de fer el 2016, segons el calendari que marcava el pla local d'habitatge. És a dir, estem perdent el tren, perquè a més, la mateixa normativa de l'any 2014 parla de que en menys de 20 anys tota Catalunya hauria de tenir, sobretot els punts més conflictius en el tema d'habitatge, i Sitges és un d'ells, hauria de tenir un 15% de l'habitatge, de l'oferta d'habitatge, de caire social. No és el cas de Sitges, ja estem perdent aquest ritme i és un tema molt greu. Per mi és el tema en aquests moments més greu que té Sitges. Segur que no seré l'única que ho dirà, però és el tema més greu. I no estem fent els deures.
Ells ho deia Pol Vigor, si fa o no fa.
No estem fent els deures i estem perdent doncs aquesta eina que jo una vegada i una altra he dit que era una eina fantàstica, el pla local d'habitatge, que el govern s'havia fet seva, un estudi de la Diputació
de Barcelona,
que em sembla extraordinari perquè fa una radiografia del que és Sitges i el que serà Sitges, que serà, segons el pla local d'habitatge, un poble envellit, amb unes característiques i un perfil social cada vegada més concret, amb joves que marxen perquè no poden viure aquí, amb noves famílies que tampoc poden, de caire monoparental que tampoc poden viure en el nostre poble, i el que veiem és que no tenim ni un sol habitatge, no hi ha en aquests darrers 3 anys, en els darrers 8 anys. Per tant, és un tema molt preocupant i estem perdent el tren. I si no ens posem tots a treballar i ens posem les piles ja, realment Sitges perdrà part de la seva identitat. I és una de les grans, per mi, una de les grans tragèdies que pot tenir el nostre poble, no? Aquesta gentrificació i aquesta manca de solucions a la gent jove, no?
I era una qüestió que es comentava fa 20 anys enrere, de l'èxode de la gent jove, perquè no es podia pagar un pis a Sitges, i ara es parla de l'èxode perquè no es pot pagar un lloguer.
És que no es pot pagar un lloguer, efectivament, però una mica és el tema d'abans, no? És a dir, quin model volem? És un model que propicia els diners immediatament, és a dir, les solucions a curt termini en tots els àmbits, o volem fer un plantejament de llarga durada que precisament doni resposta, que costarà, jo no dic que no, si algú ve amb la vareta màgica a partir del 2019, especialment dient que això té fàcil solució, des del meu punt de vista, humil punt de vista espero, no serà fàcil de resoldre, però s'ha de resoldre, s'ha de resoldre. I ha de ser un d'aquests temes que tots ens hem de posar a treballar a la mateixa línia.
10 i 51 minuts abans del proper tema, digui'm alguna cosa que vagi bé.
Mira, malgrat tot el que he dit, jo crec que aquest poble i aquest ajuntament es sosté per la seva gent i pels seus treballadors. I això aguanta per la voluntat i la consciència que tenim de tirar les coses endavant, malgrat les circumstàncies són tan adverses.
Doncs vinga, anem pel proper PD. Com s'arregla la neteja?
S'arregla reconeixent que no s'han fet bé les coses. I a mi em sap molt de greu que es digui recentment per part de la regidora que el problema és els límits del contracte, sobretot tenint en compte que aquest contracte va començar el 2006.
S'està referint Carme Gasulla a l'entrevista de Carme Mirall a Nació Sitges, en què parla de les condicions del contracte actual de l'empresa de neteja i fins a quin punt han incidit en la impossibilitat de poder millorar el servei. Tanco parèntesi.
Bé, doncs el que deia, no? És un contracte que entra en vigor el 2016, que té una durada de 10 anys i, clar, el 2016 es decideix fer una pròrroga del contracte, sorprenentment. Per tant, si tothom estava descontent del contracte i de com funcionava l'empresa, la pregunta és per què es prorroga? Primera pregunta, no es pot funcionar, no, és que és impossible que funcioni una empresa a cop de pròrrogues, perquè quina inversió pot fer aquesta empresa si sap que està en pròrroga, amb maquinària, amb eines, etc. Zero. Per mi no és un problema de contracte.
Pensament així en veu alta, és una pròrroga que ve donada perquè encara no estava tramitat el concurs públic i el plec de condicions per poder fer un concurs públic?
Llavors de qui és la responsabilitat això? Qui estava governant el 2016? És a dir, aquí cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat. I que es digui amb tota tranquil·litat que la neteja doncs, que es fa a Sitges no és suficient i que estem molt per sota dels nivells d'altres poblacions, a mi em sembla molt preocupant. És a dir, que sigui el tema del qual està parlant molta gent també em sembla molt preocupant, perquè s'ha desbocat. Per mi no és un tema ni de condicions ni de personal. Si tenim diners i tenim les condicions, aquí hi ha un responsable. I aquest responsable és el govern, el senyor alcalde i la seva regidora. Per tant, aquí s'ha de fer autocrítica. I és més, el que ara denuncia la regidora dient que estan lligats de mans i peus, doncs era el mateix contracte que hi havia en època del senyor Mercè, és més, en època del senyor Oriols. I els nivells de brutícia que hi havia aleshores no són els d'enguany.
Ho portava millor Lluís Mercè?
És una pregunta difícil de respondre. Jo crec que no havíem parlat tant de brutícia com aquests darrers 3 anys. És així. És així. Llavors, també és veritat que la realitat és canviant i que hi ha hagut poca campanya de sensibilització fins fa no gaire. És a dir, en aquests 8 anys, molt poqueta sensibilització. Es parla que la culpa és dels treballadors, dels treballadors no, sinó del contracte, que la culpa és dels ciutadans perquè no estan prou conscienciats. Clar, això és allò pilotes fora, no? És a dir, aquí és culpa de tothom, però el responsable és un. I avui Sitges, torno a insistir, està molt per sota d'altres zones. I la sensació de brutícia i de que no passa absolutament res, els contenidors no es netegen per culpa dels ciutadans. Vull dir, els ciutadans no són les que han de netejar els contenidors. La pudor que fan molts ciutadans són suficients. S'ha creat una aplicació, la famosa app.
Però la línia verda.
L'app no neteja, vull recordar. És una eina, però no neteja. No és el xocolate del loro. I en qualsevol cas, el que hem de fer és fer un contracte a 10 anys vista, però mai amb pròrrogues i amb una visió a llarg termini, el que he dit abans, no? Amb unes condicions que siguin dignes d'aquest poble.
Heu tingut ocasió de treballar en el que és el propi plec de condicions?
Encara no, però sí que tenim una proposta que farem arribar, suposo que en forma de moció, en forma de proposta directament a la regidoria sobre la qüestió, perquè crec que és un tema que s'ha desmarxat absolutament.
En quin sentit vol anar aquesta moció?
Nosaltres, des del minut zero, hem proposat fer un procés de remunicipalització, també de plantejament del que és el tema de la neteja, no? La línia del que ha fet l'Ajuntament de Castelldefels, eh? I a més amb un altre plantejament de com ha de ser la neteja del poble, eh? Totalment diferent.
Enteneu que es podria municipalitzar el servei?
Nosaltres creiem que sí. Ho ha fet Castelldefels, sí, creiem que sí. I precisament el que apostem és per això, buscant la millora del servei, és a dir, fonamentalment això, buscant la millora del servei, que és una mica l'objectiu d'aquest procés. No és com a concepte en abstracte, que evidentment políticament nosaltres som defensors de la municipalització dels serveis, però buscant la millor neteja possible pel nostre poble.
Tant que havíem parlat de Castelldefels abans de l'estiu, per mort de les botigues i de la consulta, etcètera, etcètera, ja no ha sortit tampoc mai més, o sigui que Castelldefels té les escombraries,
sí,
el servei de neteja
municipalitzat. Sí.
Des de fa
un any i mig, jo crec, eh? Aleshores saps que l'alcaldia es va repartir entre... I llavors
Ara de fa de mal preguntar, perquè has dit que els va bé,
Home.
O si truquéssim a Castelldefels dirien, mira, escolta'm, que això també està fet una porqueria.
Ja. Jo crec que sí que va bé, eh? Que passa, sí? Que no ha estat fàcil, també s'ha de dir, no és fàcil, un procés de remunicipalització, necessita molta dedicació, molta implicació i molt convenciment.
I suposo que és més fàcil fer-ho al final d'un contracte que no enmig d'un contracte.
Clar, evidentment, no? I pel que sabem per l'alcaldessa d'aleshores, la Candela López, doncs el procés va ser complicat, però es va aconseguir, va ser una aposta política, i nosaltres demanem que sigui una aposta política.
I faríeu el mateix amb l'aigua?
L'aigua és complicat perquè el contracte és de una durada molt llarga. Llavors, clar, hem de veure si compensa econòmicament, doncs, aquesta remunicipalització, però evidentment, acabo de dir, no? És a dir, nosaltres apostem per la remunicipalització dels serveis, per nosaltres és la nostra, no? el nostre lema, la nostra filosofia, però tenint en compte que realment això porti beneficis cap al poble, no? Si estem parlant d'un contracte amb Sòria de llarga durada, complicat, eh? Això sí.
10 i 57 minuts. Continueu tenint ganes de presentar-vos l'any que ve?
Sí. Tinc il·lusió, estem treballant en un projecte, ja ho vaig dir a la darrera entrevista, il·lusionant. Jo formo part d'aquest projecte comú, per tant, la meva singularitat és una més de les altres i jo m'estaria encantada d'encapçalar-lo, sí.
Comú de Sitges?
Comú de Sitges.
Finalment es dirà així?
Es dirà Comú de Sitges, sí. Està en procés de creació. O sigui
que amb tota probabilitat sereu la candidata de Comú de Sitges?
Si jo seré el que l'Assemblea del Comú de Sitges.
Ai, això us ha quedat molt bé, però amb tota probabilitat hi ha molts números perquè sigueu candidata de Comú de Sitges?
Jo torno a manifestar-te, Vicenç, que tinc il·lusió d'encapçalar-lo, no ho nego, amb molta força i amb moltes ganes. Crec que estem preparant un projecte molt engrescador, amb gent amb moltes ganes de fer coses que ressuscitin el nostre poble d'alguna manera, malgrat que no sóc massa religiosa, com bé saps.
És el que anava a dir, s'ha sortit ara
una... Sí, m'ha sortit de l'ànima.
Un llenguatge molt litúrgic,
sí, però jo seré el que els meus companys i companyes vulguin que jo sigui. Jo, sí, la meva disposició és total. Sí.
Aquests 9 mesos com seran?
Seran convulsos, segur. Seran per molts motius. En primer lloc, perquè qualsevol final de legislatura, malgrat ahir amb el Pol Vigo dèieu, no?, que hi ha una mica de cansament,
sí,
hi haurà
sí.
temes candents, tenim diversos temes candents. En segon lloc, perquè comencem a veure una mica els posicionaments, diguéssim, cap a les eleccions, no? I després perquè, evidentment, el tema nacional estarà present damunt de la taula. I això, doncs, pot ser també un efecte sobre el que pugui passar en els municipals del 2019.
Aviat ho sabrem, perquè l'11 de setembre és a la cantonada i, per tant, molt hi haurà que parlar. Carme Gasulla, gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, són les 11, en 5 minuts tornem. I tornem amb Mònica Vives.